La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.
Sant Jordi també és el dia en què els escriptors novells aprofiten per donar a conèixer les seves obres, encara que ja faci uns mesos que es troben al mercat. És el cas del sabadellenc Néstor Pérez Ribeiro, que acaba que en aquesta Diada de la Rosa i el llibre presentarà la seva òpera prima, Eboracum, publicada a finals de l'any passat per Amazon. L'ha llegit la Karen Madrid. Bon dia.
Bon dia. Eboracum, Llegaron del Norte és una novel·la històrica amb tocs de gènere fantàstic que transcorre precisament a Eboracum, una colònia civil acompanyada també d'un fort militar romà que era el més gran i important del nord de l'imperi romà. El protagonista és Laulo, un legionari destinat a les inhòspites terres de Britània. Coneixerem el seu dia a dia a Eboracum amb ell, però també a través dels ulls d'una esclava, l'Islene, i d'un bàrbar, amb Mondrains. Amb tot, tot i els elements fantàstics i també de terror, és un títol molt documentat que ens fa veure l'imperi romà des d'un altre prisma. En parlem amb el seu autor, el Néstor Pérez Ribeiro. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, tu ets enginyer informàtic. En quin moment et decideixes a escriure una novel·la històrica?
Doncs sí, soc enginyer per aquí, per la Universitat Autònoma, i doncs va ser quan, no sé si per casualitat o no, quan la meva dona es va quedar embarassada del nostre fill, que estàvem un dia a casa i ja donava... Portava dies donant-li voltes i li vaig dir, saps què? He tingut una idea, escriure un llibre.
Mm-hmm.
I ella, des del primer moment, doncs, em va animar a fer-ho i mira, aquí estem.
Clar, però abans tu quin vincle tenies amb la història de l'imperi romà? Estaves familiaritzat? T'agradava la història?
La història sempre m'ha agradat, qualsevol època, els romans especialment, però en general sempre m'ha agradat la història. Estudiar-la potser no tant, sempre m'ha semblat una miqueta avorrit, però sobretot llegir novel·les històriques sempre m'ha fet passar una bona estona. I a partir d'aquí suposo pues, que em van venir les ganes, també.
Per escriure Eboracum, almenys com a lectora, ha semblat que hi havia com molta documentació al darrere, que hi havia un fort coneixement del que és la societat romana. Com t'hi has introduït tu per escriure aquest llibre? Quines han estat les teves fonts? I si has potser doncs, buscat arxius o també t'has basat molt en coses que ja ens han arribat des de l'època dels romans, potser via literatura?
Bueno, la part de la literatura, així... ficció històrica o novel·la històrica ja la tenia feta perquè porto molts anys llegint-la. I normalment els autors acostumen a documentar-se.
Mm.
Però sí que vaig, el primer va ser llegir-me un llibre de la York romana, de Eboracum, per situar-me sobretot en el lloc i l'època, com era la ciutat, perquè és una ciutat que té pues, 2.000 anys d'història quasi bé i que ha evolucionat molt. Llavors era per realment saber com era aquell lloc en aquell moment en què se situa la novel·la, i algun altre llibre, sobretot de legionaris romans, de temes militars, més que res per també veure com era una mica el seu dia a dia i aquestes coses, no? I tirar sobretot això, de coses que ja havia anat aprenent amb els anys i sobretot internet. Internet, quan tens un dubte concret, en lloc de buscar un llibre, haver-lo de trobar, buscar la pàgina i tal, internet, almenys a mi m'ajuda molt.
Per resoldre dubtes potser més concrets, no?
Exacte, quan has de buscar, ostres, això que jo què sé, menjaven això o vestien allò altre, o en aquella època aquest personatge potser estava viu, llavors, clar, aquests dubtes concrets amb Google és relativament senzill, la veritat. Evidentment s'ha de contrastar les coses perquè no tot a internet és cert o és totalment correcte com està escrit, però és molt ràpid d'accedir a la informació d'aquesta manera.
En la teva novel·la fins i tot t'atreveixes a donar explicacions a qüestions històriques ja conegudes i documentades com és la construcció del mur d'Adrià. Vas voler omplir buits que hi havia a la història, encara que sigui a través dels apunts fantàstics?
No, jo no diria tant. Jo tenia una idea d'una situació en concret que sempre m'havia plantejat de com... És una cosa que faig a vegades, de pensar com haurien resolt a una altra època les coses que ens passen ara o que ens podrien arribar a passar o que veus a la tele, a ficció. I en aquest cas concret, doncs, d'aquí em va sortir una mica la idea del llibre, de pensar aquesta situació concreta, els romans, com l'haurien gestionat? I el llibre és, bueno, és un intent, o és la meva versió, de com podrien haver els romans doncs, haver gestionat això. No vull entrar en el detall exactament de què és per no fer spoilers a la gent que se'l vulgui llegir, però és una mica això, és el imaginar-me jo, totalment personal meu, de què farien els romans en una situació concreta. Sobre... I a partir d'aquí neix la idea.
Sobre aquest element fantàstic, que intentaré no revelar precisament perquè la gent pugui descobrir-lo per sorpresa, com qualsevol lector, sí que he vist reminiscències de títols del fantàstic, com per exemple Joc de Trons. No sé si és un dels teus referents.
Ah, bueno, ho ha sigut recentment a nivell de televisió, de la sèrie. Els llibres no me'ls he llegit, la veritat, ho reconec. La meva dona sí, jo no. Ho vaig descobrir tot a partir de la sèrie i la veritat és que no he tingut temps de llegir-me'ls. Sobretot des del naixement del nen, el temps lliure va molt cotitzat, va molt limitat. Però no, ha sigut més a nivell televisiu. I jo, bueno, sempre m'ha agradat llegir una mica de tot, tot i que sempre que la vessant històrica sempre m'ha tirat una mica més. I a nivell de televisió i de cine pues, també he vist bastanta cosa i bueno, suposo que tota la cultura pop, tota la cultura com va absorbint d'una manera o una altra, pues, va calant.
No direm res més perquè bé, aquest element apareix bastant avançat a la novel·la, però és clau, no?, al final pel desenvolupament de la història.
Sí, sí, i tant.
I tant
com és.
Com destacàvem a l'inici, un dels punts forts de la novel·la és que mostra la vida als confins de l'imperi, com veien els bàrbars l'arribada dels romans, com era la vida dels esclaus. Era aquesta la teva voluntat també de donar un altre prisma al que era l'imperi romà?
Sí, perquè al final, clar, sempre és, almenys a la història, no només amb els romans, sempre hi ha com bàndols bons, dolents, i suposo que no tothom, jo sempre he pensat que no tothom és tan dolent ni tothom és tan bo. Sempre crec que hi ha molts matisos i molta escala de grisos, no?, entre el blanc i el negre. Llavors, a partir d'aquí, vaig intentar procurar l'escriure el llibre que no hi hagués una clara divisió de bons o dolents, sinó de pensar, bueno, són personatges, cadascun tenen doncs, els seus interessos, els seus objectius, i, evidentment, doncs, aquests confronten els uns amb els altres i creen amics, però no perquè uns siguin especialment bons, els altres especialment dolents. Evidentment, hi ha coses que fan uns i fan altres doncs, que no puc estar-hi d'acord i que no crec que la humanitat hauria de superar-les i no fer-les mai més, no? Però volia tractar-ho des d'aquest punt de vista una miqueta neutral, no sé si ho he aconseguit del tot, perquè a mi el tema romà sempre m'ha tirat molt, llavors potser es nota una miqueta, però sí que volia presentar-ho una mica així, de dir, bueno, tots tenim defectes, virtuts i a vegades doncs, confrontem en el que realment volem que no podem tenir tota la vegada.
De fet, hem seguit aquesta història doncs, a través de l'Aulo, que és romà, però també tenim aquest bàrbar i els hem seguit en paral·lel i hi ha un moment en què es troben, hi ha un encarament, no?, en romans versus bàrbars i costa no posicionar-se de dir, ostres, és que ara em sabria greu que perdessin els bàrbars, no?, perquè ells ja estaven aquí, han vingut els romans, els han envaït, però clar, els romans, entre cometes, doncs, serien els bons de la història, no? Al final, el lector s'ha de posicionar o tampoc cal, no? Potser arribar a la conclusió aquesta que comentaves, no?, que no hi ha bons ni dolents, també és una bona conclusió, no?
Era una mica la meva intenció, la veritat. Al final, evidentment, posicionar-se, tothom és lliure de fer-ho i també li dona una mica la gràcia al llibre al final poder-lo comentar, no? Però sí que és una mica aquesta idea. També parlem de romans i de bàrbars i jo veig una mica com la societat actual, que els pobres legionaris, per parlar de l'Aulo, que estaven doncs, a milers de quilòmetres de casa seva per un sou que no era precisament alt als pobres, i lluitant contra gent o barallant-s'hi o defensant posicions que en el fons pues, era una feina, doncs clar, pobrets, a jutjar-los en ells individualment, en el fons recorden doncs això, a la gent que sempre s'ha pogut guanyar la vida com bonament ha sapigut, i poc més. I els romans, els bàrbars exactament el mateix. Són envaïts, evidentment, perquè ells ja hi eren abans, com molt ben dius, i l'únic que fan és defensar doncs el que és seu. En aquí, doncs, segur que hi havia també molts matisos entre la gent que tenia una granja i es dedicava a viure i a cuidar de la seva família i doncs, els governants, els líders de les tribus o el que eren una casta de guerrers purament dedicats a la guerra.
I de fet, els guerrers ni tan sols està assegurat, en el cas dels romans, que puguin tornar a casa després d'haver estat treballant, no? Que potser moren en el servei i aquell sou tampoc els hi serveix de res, no?
Exacte, no? Les condicions que tenien eren molt complicades. De fet, el primer que els hi feien quan els hi donaven l'equip era cobrar-los. És a dir, això que t'estem donant, aquesta espasa, aquest casc, aquest escut, te l'has de pagar tu, i si no tens diners no et preocupis que te'l descomptarem de les teves pagues que encara t'hem de donar. clar, això és, avui dia és impensable. Jo vull pensar que en els exèrcits moderns no s'hi cobren l'equipament, les botes als soldats, però en aquella època era així, llavors...
M'agrada el vull pensar, que... el deixes la porta oberta que encara hi hagi algú
que
ho faci.
Clar, jo no ho sé, sobre això no opinaré perquè no ho sé, però clar, jo quan ho vaig llegir en un llibre que estava dedicat precisament a això, als lesionaris, em va sobtar molt perquè vaig pensar, ostres, jo treballo amb un ordinador que em va proporcionar l'empresa i que, evidentment, el dia que marxi hauré de tornar. Ostres, si me l'haguessin cobrat el primer dia que vaig entrar a l'empresa.
Sí, amb aquesta mentalitat, sí. Hi ha un altre tema que exposes, que potser se'n parla poc, no? Que és la vida dels esclaus, una faceta que potser fins ara doncs, no, s'ha vist molt poc o no se n'ha parlat, que és les finalitats sexuals, no? Fins i tot els esclaus domèstics comprats suposadament per fer feines de la llar també feien tasques sexuals. No sé si creus que és una qüestió que s'aborda poc, tant en novel·les com quan es parla d'història.
Home, és un tema delicat.
Hi ha alguna escena que... molt explícita, no?, en el llibre que et quedes una mica... Ostres, no m'havia parat a pensar mai, no?, en això.
Això és una cosa que bueno, m'ha sobtat una mica, o m'ha sorprès quan, sobretot al principi, clar, la família i els amics són els primers que se'l llegeixen un cop surt el llibre, no?, i te'l comenten en privat, que molta gent m'ha dit el mateix, no? Ostres, quines escenes de sexe més explícites, però en canvi ningú m'ha comentat les de batalla, les de violència pura, que crec que també són bastant explícites, queda molt clar què hi passa, què hi fan, no? I dius, ostres, ens crida molt més l'atenció la sexualitat explícita que la violència. I al final m'ha sobtat molt, no? Però sí que és veritat, això ho vaig llegir en una novel·la, no sé si era de... Ostres, ara no sabria si era de Ken Follett, que hi havia una reflexió d'un personatge sobre l'esclavitud, crec que era l'edat mitjana, que em va fer molt pensar en el seu moment que deia alguna cosa així, que això, no?, que els esclaus... Al final, és igual que fessin, sempre acabaven els pobres i pobretes dedicats en algun moment a algun tipus de satisfacció sexual dels seus amos.
Com una necessitat més, no?, del
dia
a dia.
Exacte. I és veritat, després, quan vaig llegir la frase, allò, dones voltes a el que has vist a les pel·lícules o llegit en altres llibres i dius, coi, doncs és veritat. I és com, bueno, no sé, i vaig pensar que era un element que s'havia de destacar. No,
i també pel que comentes, no?, que estem més acostumats a la violència i a que volin braços i cames tallats que no pas a una escena sexual.
Correcte. I al final, evidentment, una escena sexual pot arribar a ser molt violenta i molt desagradable. I una escena violenta de sang i fetge també, no? Però és això, la gent que m'ha comentat el llibre m'ha fet aquesta reflexió i sempre dic, ostres, però no m'has dit res d'això o d'allò altre, que crec que és bastant dur també. I et miren, ja, però és que el sexe...
Doncs bé, mira, ja sembla que has posat aquí un tabú sobre la taula i això dona per què parlar, no?, també. I parles molt també de relacions, no? Al final, el llibre és molt relacions entre classes, no?, socials, tant amoroses com del tracte del dia a dia. Et va resultar fàcil construir i plasmar aquestes relacions? O et vas basar també molt en el nostre dia a dia, en les diferències entre persones?
Bueno, jo crec que les diferències entre persones han existit, jo crec que des de sempre. Jo crec que quan estàvem a les coves i hi havia més de tres persones, segur que de seguida algun tipus de jerarquia s'establia entre aquelles tres o quatre persones que estaven en una cova menjant-se un mamut. No sé, jo crec que és una cosa que deu ser intrínseca de l'ésser humà, perquè al final sembla que es presenti a quasi tot arreu, a quasi totes les èpoques, o això és el que a mi em sembla, no ho sé. Mm-hmm. Llavors, sí que, amb el que comentes, sí que en el fons hi ha hagut una cosa que volia fer amb el llibre i era fent servir el punt de vista actual que els personatges semblessin, no sé com dir-ho, persones normals, en el sentit de que a vegades veus a la televisió, llegeixes i veus a gent que molt probablement eren potser analfabet i parlen d'una manera que dius, ostres, però si era analfabet aquesta pobra persona que no sabia ni escriure, es dedicava només a treballar, i li posen unes paraules, una manera de parlar, un no sé què, que a mi sempre m'ha sobtat de dir, jo crec que aquestes persones devien ser molt més normals, molt més comunes, i en aquest sentit jo ho he intentat moure una mica en aquest aspecte.
I amb més males paraules, no? També n'hi ha bastantes, no?, en el llibre d'exclamacions així molt informals, per dir-ho així.
Clar, és que una de les coses que vaig veure en un documental, suposo que va ser Netflix, em sembla que era Pompeia, on s'han conservat molts grafitis de l'època, evidentment amb pintures naturals, no amb esprai, de l'època, Hi havia tot tipus de paraules. Clar, quan ens arriben llibres o poesia llatina, evidentment, doncs, clar, arriba el més culte. Juli César, quan arriba el que escriu ell, evidentment escriu doncs, molt formalment. Però quan s'han trobat coses com aquesta o cartes que enviaven els soldats a les seves famílies, etc. Jo és el que pensava, dic, és que parlen com la gent normal.
La gent normal.
Llavors,
del dia
clar,
a dia, no?
Dic, doncs hauran de parlar normal.
Ho has aconseguit, ho he de dir, Néstor, ho he de dir.
Gràcies.
Aquest és el teu primer Sant Jordi. Confies que t'arribarà més feedback dels lectors després d'aquesta diada? No sé si et fa especial il·lusió o el fet que arribi també així en una època una mica estranya amb la pandèmia pel mig, doncs ho desllueix una mica tot.
A mi el Sant Jordi és un dia que sempre m'ha agradat i quan he pogut o m'he agafat el dia de vacances o he sortit abans de la feina per intentar gaudir-lo. És veritat que avui aquest any queda una mica com descafeinat. L'any passat encara va ser pitjor, la veritat. Mm. I bueno, els llibreters estan fent un gran esforç doncs, per allargar-lo durant el cap de setmana i convertir-lo més en una festivitat potser de 3-4 dies que no només del dia com a tal, no? Llavors, bueno, jo crec que també en tenim tots moltes ganes, amb la qual crec que entre la voluntat d'uns i les ganes d'altres crec que serà una bona festa i crec que estarà bé. Esperem que no plogui perquè portem uns dies una mica tontos amb el temps, però crec que pot sortir bé. I jo el feedback que em dona la gent, positiu o no positiu, sempre m'agrada. És una cosa que vaig llegir és no sé quin escriptor ho deia, que escriure la primera novel·la servia bàsicament per escriure millor la segona.
Que, per cert, estàs en la segona.
Que la gent et digui... Perdona?
Que, per cert, estàs treballant en la segona.
Sí, molt a poc, més a poc del que m'agradaria, entre la feina, el nen i altres coses. Però sí, poquet a poquet estic treballant a la segona. El primer he deixat algunes coses obertes, n'he tancat d'altres, evidentment, però algunes obertes expressament doncs, per desenvolupar-les i tancar-les en un segon llibre i a veure quan puc posar-m'hi de veritat i a poc anar tirant endavant. Ara ho reconec, estic anant molt lentament.
En quin punt està ara?
La fase de documentació la vaig fer molt a poc i llegint estonetes i ara he començat a escriure, però porto molt poquet, perquè m'hi vaig posant molt de tant en tant i estonetes curtes, el que em permet ara el temps. I, bueno, a veure si també amb la pandèmia ens vacunem tots i comencem a recuperar una vida més normal i això també doncs, fa que tinguem una vida també una miqueta més tranquil·la.
Doncs a veure si el següent Sant Jordi estem parlant de l'Evora com segona part. Moltes gràcies, Néstor Pérez Rivero, per atendre'ns en aquest especial Sant Jordi de Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres. Només olorar-los em venien tots els mals.